Bon dia, avui diumenge 20 d'abril i nosaltres tornem a ser aquí un dia més, al Penedès cap de setmana i festius.
20 d'abril és la canció de Celtas Cortos.
Corto.
Celtas Cortos.
Com és?
20 d'abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás?
No saps quina és?
No.
Jolín, però si és famosíssima. Tu saps quina cançó és? Joan, gràcies.
Celtas
Cortos, jo no. Després te la poso, perquè és molt famosa i és molt xula aquesta cançó.
Si no és el Damiano David, últimament...
És un bon dia per posar-la. Us la podríeu posar cadascú a casa seva.
Ai, no em vas contestar aquell TikTok que et vaig enviar del Jojo, no és tan sexy?
Tinc uns quants TikToks acumulats teus i ja els obriré un dia que tingui més temps. Vaig molt atabalada.
Crec que només en tens un. Era molt xulo aquell del Jojo.
M'has d'explicar ràpidament què passarà en el programa d'avui.
Explico ràpidament què passarà en el programa d'avui. Començarem rebent la visita de tres diables molt dolents.
Vaja.
No, parlaran del Diabòlic, un esdeveniment importantíssim que passa a Vilafranca cada 30 de...
Abril!
Seguirem amb una secció... No m'està sortint.
No sé què vas dir.
Habitual. Amb l'Albert Pi, la seva secció de Cuida't. Tot seguit, el Pau Cantos, a Natura Sense Filtres, ens descobrirà un nou animaló i acabarem amb música del Quim Mercè i els seus descobriments.
Perfecte, planasso de matí, tu.
Sí que tens pressa, eh?
Bueno, no ho sé.
Capçalera?
Vinga.
No podem posar, perquè és evident que tenim...
Hola, panderetes! Sí, per despistar.
Tenim a l'estudi de Ràdio Vilafranca els Diables de Vilafranca en representació del Diabòlic, com a caps de Diabòlic i ex-cap de Diabòlic, el Martí Anglada, l'Àlex Correa i el Pau Soler. Ho he dit bé?
Ho has dit bé.
Perfecte.
Bon dia, nois, què tal?
Hola, nois.
Bon dia.
Molt bé.
Com us prova el matí?
Heu de saber que ja ens han tirat un got d'aigua per aquí.
Sí, una coseta ha passat.
Els diables l'aigua. Ens
agrada molt. Menys pel Diabòlic. El Diabòlic, aigua no en volem.
Ah, doncs parlant del Diabòlic.
Quan és el Diabòlic?
Hi ha gent a dia d'avui que s'ho pregunta? Probablement no, perquè s'han tret uns vídeos a xarxes que deixen ben clar que el Diabòlic és...
El proper 30 d'abril.
Ah, sí? Què passarà, Martí, el 30 d'abril?
Doncs que el 30 d'abril celebrem el 17è Diabòlic.
17è?
Ha. Et sembla molt o poc?
Molt, tenint en compte que n'he vist uns quants.
Yes.
Després de 17 anys, la gent encara no sap quin dia és el Diabòlic. Això
sí,
és fort.
Això, eh? Sí, això.
Déu-n'hi-do.
Però bueno.
Per què és aquest dia, però? Per què va ser així aquest dia? Se celebra aquest... No ho sabeu.
L'endemà es festiva bé, no?
I llavors s'aprofita.
Suposo que hauria quadrar.
Que era per aquí, jo crec, que l'ho ha dit l'Aina.
Per aprofitar-ho.
Perquè queden X mesos per al Sant Fèlix.
Ah, és veritat.
De fet, 4,
no sé
exactament 4 mesos per Sant Fèlix. Sí. El dia següent és festa, això també ajuda, òbviament.
És veritat.
D'amor, sí.
Molt bé.
Nois, expliqueu-nos què ens porteu aquest any amb el Diabòlic. Què hem de fer?
Bé, doncs us fem una petita introducció. Primer, des del Vall de Diables de Vilafranca, volíem aprofitar per agrair a tots els col·laboradors, a mecenes, patrocinadors, grans col·laboradors, voluntaris, etc., que, bueno, que gràcies a la seva ajuda doncs, podem fer dur a terme l'acte del Diabòlic. Així que res, gràcies a tots i esperem que segueixi sent així els pròxims anys, perquè si no, no podríem fer.
210 anys, no? Falten?
Esperem, sí,
ah, vale.
Més.
Que duri,
exacte. I bé, passem una miqueta a l'acte. Com ha dit el meu company, el Martí, és la 17a edició del Diabòlic. Enguany és un acte que es porta fent doncs, des del 2018 i tot això neix no, doncs, d'afegir un dia més al calendari folclòric de Vilafranca, un dia més on el que es busca és potenciar el foc dins dels carrers de la vila, de les places, etc. Val? Llavors, comentar que es porten diferents colles, ara les repassarem, les que venen aquest enguany, colles d'aquí, del Penedès, també dels Països Catalans, però també s'intenta buscar una miqueta fora, val, per veure, bueno, per portar Vilafranca i que la gent vegi doncs, diferents versions o diferents formes de veure una mica la cultura del foc. Val? Llavors, així, en resum. I comentar que això es fa cada any, el Diabòlic, es porta a un barri diferent, i enguany és a Sant Julià. Val, que ara repassarem una miqueta tots els actes, però perquè tingueu una idea. Val? Llavors...
Sí, doncs mira, si us sembla bé, primer parlem dels actes previs, no? Que és el teu diabòlic i el vermut diabòlic. Enguany el teu diabòlic és el 26 d'abril, que és un dissabte, i sempre aquesta activitat està dirigida a la canalla, als infants i als joves d'entre 6 i 16 anys, no? Que puguin viure una mica l'experiència de ser de diable i de ser de tabaler. Llavors, aquesta activitat ja fa uns anys que l'estem duent a terme i està agradant molt, i és això, aquesta oportunitat que tenen a la canalla de poder participar i ser un dia diable, no? Aquesta activitat, com hem dit, es farà dissabte abans del vermut, de 10 a 12. Sí que calen inscripcions prèvies, val? Qualsevol infant que encara es vulgui apuntar, encara queden inscripcions, i fins al dia 23 d'abril es poden apuntar a través d'un formulari que tenim a l'Instagram dels Diables o a través del QR que hi ha als cartells publicitaris. Val? Evidentment és un acte gratuït per qualsevol jove o infant del Penedès, no només de Vilafranca, i que només amb el formulari es poden apuntar. Sí que els tabalers és a partir de 6 anys i les forques a partir de 10 anys. ¿Vale? Però així és una manera de viure l'experiència de ser diable, tirar algunes carretilles i de poder petar, poder tocar el tabal.
Places limitades, Martí?
Sí, fins que... Sí que són places limitades. En principi, normalment són 50 nens, però com que podem fer dos grups, llavors ja com primera, el primer grup que fa de 10 a un quart de 12 i després el següent grup, fins les 12. Vale. Què més? Això sí que està obert a tothom, animem a participar, ara que estem aquí també a la ràdio, perquè tota la gent que ens escolta que s'animin a poder venir i viure aquesta experiència. I després, tot seguit, després del teu diabòlic, fem el vermut diabòlic, que això també ja enguany, ja fa molts anys que ho estem fent, i enguany serà també el dia 26, evidentment, després del teu diabòlic, que és un acte que fem, estem acompanyats d'aquest any de la Carabé, no? D'una música de DJs de la comarca. Es farà tot al Parc de Sant Julià, val? Obert a tothom. També tindrem parada de merchant, no? Per si la gent vol comprar alguns articles del Vall de Diables, mocadors, samarretes, forques, etc. I al vermut també tindrem, evidentment, la barra dels Diables, amb preus populars, i allà us esperarem a tots i a totes. Què més?
Bé,
després tot el tema del diabòlic, que ara sí, l'Àlex ho explicarà.
Ara, bueno, arribem al dia clau, val? El 30 d'abril, que ja hem comentat més d'un cop. Tot començarà amb una tabalada, val? Que s'inicia...
Tots atabalats al principi, no sé què, ho fem conjuntament...
Sí, exacte. Doncs tot comença a la plaça de l'Era Enrajolada a la 8:45, el mateix dia 30, i farem un petit recorregut que anirà des de...
Anem anant d'hora a casa meva. Què és a ti, no? A l'Era Enrajolada. Com que de vegades vius a Vilobí.
El poble del costat.
Doncs sí, comencem allà per anar fins a la plaça Jaume I. Al final és un petit recorregut, passa per Hermenegild Clascà, carrer Sant Bernat, fins a torçar a plaça Jaume I. Allà farem una mica de fotos prèvies amb les diferents colles de record i de més, i llavors ja enfilarem cap a la plaça La Vila. La cerca de foc comença a les 9, val? Això comença a la plaça La Vila, i aquest any, bueno, optem com sempre, portem 5 colles de per aquí, com he comentat, i alguna de fora, que les comentarem ara a continuació. La primera és l'Equitoco de Aburuac, que són una colla del País Basc. És una colla que ens fa especial il·lusió, ja hi vam anar nosaltres l'any passat allà, i bueno, sempre, com dèiem abans, sempre està bé portar, doncs, colles de, no només de per aquí, Països Catalans, sinó d'arreu del territori. Llavors, seguim amb el Vall de Diables de Mataró, Vall de Diables de Badalona, Vall de Sant Miquel i Diables de la Riera, Vall de Diables de Vilanova i nosaltres, Vall de Diables de Vilafranca. Aquestes serien les 6 colles que vindran enguany.
Quants diables són això? Ho sabeu?
Doncs seran aproximadament uns 200...
230, no, més o menys.
200, 200 i poc diables, sí, Déu-n'hi-do.
Home, és sí, bastant, gestionar totes aquestes persones, Déu-n'hi-do.
Sí, exacte. Bueno, porta feinat, però és divertit.
Sí, fa festa.
Fan cara d'il·lusió, eh?
Sí, bueno, gestionar totes aquestes persones, no sé què. Ja m'hem començat amb la tabalada, per exemple.
I gestionar intoleràncies, també, pel sopar.
Sí, sí.
Això també, hi ha un bon llistat.
Clar, això és un merder, eh?
Déu-n'hi-do,
sí. Que escuti les teves cosetes.
Sí.
No podem dir gaire, nosaltres. Sí, és intolerants a tot, sobretot a la gent.
Bueno, doncs, bé, aquestes són les colles. Passem una mica al recorregut.
Sí, i tant, us expliquem si us sembla una mica el recorregut. Aquest any, bueno, com sempre, comencem a la plaça de la Vila, val? Allà cadascú, cada colla farà el seu lluïment, i després la cercavila de foc seguirà pel carrer de la Cort, el carrer del Coll, el carrer Sant Bernat, carrer de Sant Julià, el carrer de Sant Fèlix, carrer de l'Arbós, el carrer Joan 23, carrer Eugeni d'Ors, baixarem per l'Avinguda Catalunya i acabarem finalment al parc de Sant Julià, a dins del parc. Llavors, allà farem primer individualment cada colla el seu lluïment i després la patada conjunta de les sis colles de diables. Vale. Mm-hmm. Un cop acabem el recorregut, llavors ja que tota la gent es pugui desplaçar cap a les pistes, que és on enguany farem la festa final del Diabòlic.
També us han castigat allà baix, eh?
Sí.
No ho volia dir, però... Mirem a les
sí, pistes. És així, ens han castigat. Sí. Volíem fer-ho altres, volíem fer-ho al parc de Sant Julià, però per temes d'ordenança, fins la una no teníem més permís i llavors correcte. Hem hagut de desplaçar la festa i tot l'acte final entre pavellons a les pistes.
Això és un tema bastant important a comentar, també, perquè al final... Com hem comentat al principi, la idea del Diabòlic és portar no el foc als diferents barris, que no s'acumuli tot al centre o a un altre barri, sinó que tots els veïns de Vilafranca puguin tenir-ho a les portes de casa seva. Val? Llavors, clar, aquest any, bueno, sí, ho fem aquí, ho volíem fer, com deia la meva companya, al parc de Sant Julià, hem hagut d'anar a les pistes, que està relativament a prop, tot i que no volíem fer-ho, però, clar, els pròxims anys podem tenir més problemes, no? Perquè, clar, l'any que va toqui fer-ho a la girada, no podem moure el concert fins a les pistes un altre cop, i això passarà en pràcticament tots els barris.
Sí, correcte. Llavors, bueno,
és comentar-ho, s'ha de tenir en compte i treballar tots per això. Sí. No?
No està clar, vull dir, al final és això, no? Una festa de cultura popular sense ànim de lucre, doncs, que al final volem que Vilafranca doncs, estigui viva durant l'any, no només per festa major o Bijàs, i llavors doncs, també aquests pals a les rodes doncs, també fan una mica de mal, però bueno, intentarem lluitar per canviar les coses, també, no?
Sí, exacte, i treballarem.
Correcte.
Bé, doncs passem a la part festiva, el concert del dia 30 a la nit. Ens acompanyaran el grup Blue Versions i la DJ Cochambrosa. Val? El concert comença a les 11:30 i s'allarga tot plegat fins a les 3 del matí allà. Val? Com hem dit, a la zona esportiva, entre pavellons. I bé, allà enguany bueno, hem de posar seguretat, se'ns obliga al final perquè l'aforament de gent, etc. Ballarem al recinte i hem de posar seguretat. Tot i així, comentar que la gent doncs, que no s'espanti, és entrada lliure i gratuïta, per tant, que no passa res, si veuen allò tot ballat, la gent podrà entrar i sortir igualment i no ens cobrarem entrada ni res de l'estil. Val? I bé, comentar que dotarem l'espai d'un punt lila que està parlat ja amb igualtat i gestionat bé, com els últims anys hem fet, llavors amb això cap problema i bé, tindrem també un food truck perquè la gent que tingui gana doncs, es pugui alimentar dins del propi espai i no hagin de sortir ja que a la vora tampoc hi ha res doncs, per comprar, se n'han d'anar lluny.
No, clar, sense mi allà baix, que hem de comprar.
Clar. Exacte. Bé,
I també hi haurà evidentment el que és la barra, no? Amb tots
bueno, sí,
els preus populars que farem els diables perquè la gent pugui, doncs, al final és el que dèiem, no? És una entitat autogestionada i tots els beneficis de la barra doncs, ens permeten poder organitzar l'acte i les sortides que tinguem al llarg de l'any.
I sobretot pagar les carretilles que cada any són més cares.
Sí, estan cares, les carretilles.
Tot va pitjor, us estan...
Tot va pitjor.
Cada cop és més difícil.
Des d'Ucraïna, que diuen que tot va pitjor.
Que tot ha anat malament. Què val una carretilla?
Però
és molt car, una carretilla. Perquè jo em faci una idea.
Doncs mira, una carretilla aproximadament són 1,13 €.
En sèrio, eh?
Més IVA.
Cadascuna.
Actualment.
Un cafè.
Sí. I la carretilla bàsic, eh? Vull dir, si són colors o un sortidor més gran, llavors ja es dispara el preu.
Ostres. I abans què valia, abans?
Per sota l'euro.
Sí, jo l'havia vist per...
Com la gasolina.
Sí, per 80 cèntims i 75, 76 cèntims. Sí.
La pólvora surt cara ara, tu.
Sí, per això.
Haurem de consumir molt, perquè els preus de la barra no els heu pujat.
Clar.
No, clar, s'ha de solventar, tio, això, que ha de donar negatiu, no?
D'alguna manera ho hem de fer per cobrir costos.
Sí.
I com hem dit abans, són 200 persones petant aquell dia.
Sí.
Només cadascú en peti una,
només
càlculs.
Feu números.
De fet, el vermut també es va fer doncs, per portar més colles, no? I abans venien menys colles al Diabòlic, i llavors, doncs, per... augmentar doncs, el nombre de colles i donar més visibilitat doncs, a diferents cultures del foc. Llavors, per això es va fer el vermut també doncs, per cobrir gastos, bàsicament.
Mm-hmm. Perquè la gent aquesta que ve del País Basc, per exemple, entenc que no fan un sube y baja, o sí?
Sí, sí.
Aquesta gent ve el mateix dia i marxa el mateix dia?
El següent dia.
I on s'allotja aquesta gent? Perquè estem donant aquí... No? S'està oferint a la vila que vingui gent a dormir. Si es posés més fàcil... M'estàs seguint o no?
T'estic seguint.
Vale, doncs on s'allotja aquesta gent?
A l'associació de veïns.
Ah, sí. A la terra dormint, eh?
Sí, hem arribat a un acord i, i es poden quedar allà.
Arribat a un acord i podran dormir a terra.
No, però al final, quan també et mous, nosaltres també ens ha passat, hem tingut sortides i al final no passa res, ja t'avisen, s'avisa amb antelació perquè la gent es porti el que necessiti de més. Al final, si ara haguéssim de pagar més a més un hotel per X persones...
Tenint un alberg municipal aquí a Vilafranca, @ajuntament.
Trobar algun altre.
Que prenguin nota.
Aquí algú ha de fer un cop de cap, eh?
Bueno, alberg municipal, però costa un dineral.
Sí, perquè al final també el pagues.
Municipal, que és el que...
No, per això, però que al final són actes de la vila que una mica tothom es podria retroalimentar.
Tothom hauria de col·laborar,
sí. I dir, doncs, ell... que dormin aquí aquesta pobra gent que ve del País Basc, no?
Sí, sí, bueno, tot, tot hauria de ser així, però...
Tot i que ells són d'aquesta gent que poden dormir al terra i no passa res.
Bueno, però això és igual, això és igual.
No, se'ls cuida.
Sí, no, sí, i per sort l'associació de veïns també ens ha posat moltes facilitats, l'associació de veïns de Sant Julià, remarcar-ho, i estem plenament agraïts, perquè la veritat que ho ha posat tot molt fàcil.
Heu escollit el barri, o sigui, va com per ordre o cada any escolliu un barri diferent?
En principi va per ordre. Vale. És a dir, nosaltres cada any tenim una llista on tenim tots els anys, no? On s'ha anat cada any a cada dels barris. Llavors n'hi han que més o menys estan empatats, llavors els caps de Diabòlic, que per cert, no sé si ho sap la gent, però van rotant, no és que sigui cada any el mateix membre, sinó que anem rotant. Llavors d'aquells que tocarien, és a dir, si van empatats uns quants, doncs s'escullen. No hi ha més al final. Si només n'hi ha un disponible, doncs és el que s'hauria de fer. Mm. Però la dinàmica és aquesta.
I les associacions de veïns ja estan contents quan reben que serà el seu barri?
De moment, bueno, aquest any, sí.
De moment, sí.
Personalment, cada dia he parlat, vull dir, no hi hem posat pegues, vull dir, rebés moltes facilitats. Els altres anys, clar, al anar canviant de caps de Diabòlic, no sabem com estan les altres associacions de veïns, però en general crec que bé.
Sí, no crec que no
sí,
ens consta...
En general, vull dir... L'any que també ho vam fer nosaltres, també, vull dir, ens van deixar el local doncs, pels músics, vull dir que sempre hem tingut un contacte proper amb les associacions, que al final doncs, és una mica l'enllaç doncs, sí, sí. Per fer la festa allà.
I menys mal, hem de fer pinya al final, és a dir, si no les coses no surten, és important.
Sí, i al final també estan interessats, perquè tota la gent que va després al barri també consumeix el barri, amb els bars, els restaurants, vull dir que al final també és... Vull dir, també hi guanyen, no?, en aquest sentit. I això també és la idea del Diabòlic, de, a part de que vegin també la cultura popular, doncs poder arribar a tothom, no?, i és una mica l'objectiu.
Tot i que hi ha alguns que també truquen a la policia. Vull dir que...
Sí, això sí que...
Sí, la gent és molt pesada,
això...
eh?
Això... A tots no se'ls pot tenir contents, però bueno.
No, això està clar.
Bueno, aviseu-los abans, vosaltres. És... Ei, que... Policia, que sí. És avui.
Estan avisats, eh? Estan avisats de tot.
Calienta que sales, que ja rebreu trucadeta.
Per això anem canviant de barri, perquè així...
Així diversifiques perquè... l'enfada.
No ho volíem dir, això.
No, bueno, ja t'estem quedant
bé. No.
No hi ha filtre aquí.
Hem de saber alguna cosa més del Diabòlic?
Bueno, si us voleu que us ho expliquem una mica les mesures de seguretat i de prevenció,
sí,
ara que parlàvem dels
veïns,
perquè això sí que ens hi trobem, no? Que, clar, cada any...
Això és el teu camp, Martí?
És el meu camp, també. Però al final és un tema important, no?, la prevenció i la seguretat, tant de les persones com les persones que estem a l'altra banda actuant, per dir una manera. I això sí que amb els comerços i veïns doncs, intentem transmetre una mica doncs, el tema de protegir, no?, les finestres i, per exemple... amb tot el tema de prevenció a les persones que participen al correfoc, perquè clar, una cosa és a la persona que ho veu des de fora, però tota la gent que participa dins, posant-se sota el foc i buscar aquesta adrenalina per sentir-se satisfets, diguéssim, no? Llavors una mica les recomanacions serien, evidentment, protegir-se al tema oïda, no?, per tots els trons de les carretilles, protegir-se amb barret de palla o de cotó, tota la part del cap, evidentment també tot el tema de roba màniga llarga, tant pantalons com samarretes. Ulleres de seguretat també ho recomanem molt pel tot el tema de xispes. Nosaltres com a Diables també en portem i per tant tota la gent que es posi per dins el foc també els hi recomanem. mocador de cotó i tot el que seria la roba sempre de cotó i calçat tancat, no?, per evitar qualsevol caiguda, etc. Val? I a nivell de comerços i de veïns, sobretot protegir els vidres, vidres de les finestres, de les portes, de qualsevol part de la façana que doni al carrer on passem els diables. Val? Poden protegir-ho amb cartrons gruixuts o amb lones ja resistents al foc. Què més? També tot el tema de plegar els tendals dels exteriors, perquè són bastant inflamables i és molt fàcil, i treure tot el tema de la roba dels balcons, roba, plàstics, que hi puguin haver-hi, materials inflamables, principalment. I just al moment de passar, tancar les finestres per evitar que entri la guspira o la xispa a dins la pròpia casa, que també ha passat en altres municipis, no? I ja per últim, el tema de retirar els vehicles, que això sí que en policia local doncs, ho gestionaran uns dies abans, no? Però que estiguin als carrers al màxim de lliures possibles. Val? Una mica al final aquestes serien les mesures de prevenció i seguretat que recomanem. No? Des del Vall de Diables ja farem difusió també per les xarxes socials, inclús un grup de gent estan anant a porta per porta dels comerços i afectats i dels veïns també, a les comunitats de veïns. Vull dir que al final també... Com més consciència també tingui la gent, després tindrem una festa més segura, no? Que és una mica l'objectiu. I això seria les mesures de prevenció i seguretat que recomanem.
És feina, preparar tot el dia.
Estava pensant, quanta gent...
La gent es pensa que és quatre coses.
Fa temps, fa dies no, que esteu preparant això.
Sí, bastants.
Des de quin dia?
Quan vam fer el canvi de fa...
Jo crec que vam fer el juny de l'any passat.
O sigui, el juny ja sabíeu que us tocava a vosaltres aquest any?
El juny es decideix i és quan es comença a moure.
Sí, perquè el contactar amb colles també, com més aviat ho facis, millor, perquè per intercanvis o històries...
S'han de guardar les dates. Sí, sí.
I quanta gent organitzeu, diguéssim, entre diables i voluntaris que després us ajuden, ex-diables, etc. Quants acabeu sent?
Tu vols números avui, eh? Sí,
clar, del Vall de Diables som 30. Llavors, aquests 30, evidentment, tots estem allà treballant des del primer moment a qualsevol de l'acte, no? I després sí que ens venen a ajudar els ex pel tot el tema de la cercavila de foc, que estiguin, com els diem, els pinganillos, no? Que estiguin una mica entre colles per si passa alguna cosa, que estiguin allà d'interlocutors.
També tenim Punt Lila itinerant, que tenim Lila, alguns ex destinats a això, que van juntament amb els pinganillos que comentava el Martí. Jo crec que almenys 20 i pico més d'entre ex són més o menys, a part dels 30 que som nosaltres.
Sí, més o menys.
Vam tenir 50 persones, més o menys, ben bones. Treballant.
Sí, sí. Tu vols saber que són molta gent?
Sí, doncs
són molta gent.
Volia que quedés clar. Dient.
Molta gent, molts dies de feina.
Voluntària, a més, organitzant coses per la vila, sense veure un duro.
Arroba Ajuntament.
Ens ho estimem, ens ho estimem.
Ara tinc un comentari que ja queda poca estona.
Sí, perquè se'ns tira el temps a sobre.
Sí, comentari que està guardant tota la secció.
Ah, sí?
Sí.
Ai.
Sempre aneu uniformats, vosaltres.
Sempre, és uniforme oficial.
No, mira, no ens ho hem parlat, Però anem iguals.
Pels que esteu a casa, i no, o sigui, des de la ràdio i no ho veieu, els del vídeo sí que ho veieu, però van amb el polo i el Martí i l'Àlex amb la jaqueta. A mi em ve la imatge, saps, el típic quarterback d'institut, que va tots els dies de la setmana amb la mateixa jaqueta per ensenyar què és quarterback.
Què és quarterback?
Tio, els que van de les pel·lis d'institut americanes.
Fan musical?
O no?
Ara es posaran a cantar,
Futbolistes.
I van sempre amb la mateixa sudadera?
I van sempre amb la sudadera aquella de les mànigues diferents.
Plan de béisbol.
Sí, el futbol americà, no?
Mica de gorra.
El quarterback, que és el guai.
No pensis que no anem a treballar uniformats.
No, és...
Bueno, alguns hi dormen i tot,
És el mateix, però en versió diable. A Vilafranca no tenim quarterbacks, tenim diables.
Molt millor.
I tant. Ja està, ja podem acabar.
No, sort que ho has dit al final, perquè ha sigut bastant fluix, això que has dit. En fi, nois, no sé si voleu dir alguna cosa més, animar la gent a venir, tot i que ja ho heu anat fent durant el matí.
Sí, al final és això, fer una mica de promoció, que la gent, encoratjar la gent a que vingui a tots els actes i que els rebrem les mans obertes, òbviament.
Allà ens esperem.
Tota la info a xarxa, suposo, oi?
Sí. Xarxes, d'aquí poc també faran roda de premsa, vull dir que...
També faran, perquè ell no hi anirà.
Jo aniré d'observador.
Sí, hi ha cartells per la vila, també, sobretot xarxes socials.
Molt bé. Doncs, nois, gràcies per venir al Penedès cap de setmana. Desitgem que tingueu un bon dia bòlic i ja vindrem nosaltres també.
Us esperem.
Us esperem allà.
Gràcies, nois, que vagi bé. Adéu-siau.
Bon dia.
És el moment ara de saludar a l'Albert Pi, a la seva secció de Cuida't,
que cada setmana ens porta consells per ser millors persones en molts dels sentits de la nostra vida.
Posaré en context a l'audiència del que acaba de passar, vale?
Què ha passat, què ha passat?
Que la Judit m'ha ensenyat, tu has vist, Albert, i ara ets present, que es farà la manicura i m'ha ensenyat el disseny de manicura que es farà.
No, però no l'estàs veient bé, perquè ja sé per on vas. Ara diràs,
perquè ha rigut una mica.
Vaja, merda, és la francesa. No, no és la francesa, és un detall. Deixa'm ampliar que t'ensenyo. Perquè no és la francesa versió rodona, és la francesa que això, la punta, és en triangle. Ho estàs veient, que té un detall?
Tu estàs veient que a nivell creatiu...
Escolta'm, a mi m'ha semblat...
Senzill.
És poc.
L'Aina i jo som amigues menys quan parlem de les ungles, perquè ella es fa coses que són molt lletges, sota el meu punt de vista, i jo faig coses que són molt lletges.
És a dir,
llestes.
Jo sóc molt extravagant.
Mira,
i a ella no li agrada.
A mi això que porta ella a mi no em sembla horrorós. Wow.
I ella es fa coses senzilles.
Jo faig coses més senzilletes.
I a mi no m'agrada.
És molt contrastat.
Exacte. No podem ser la mateixa persona tota l'estona.
No, tota l'estona no es pot. Llavors hi ha alguna cosa que hem de fer.
Passa el mateix amb el cabell, també.
Ella s'ha fotut aquest serrallet. Sí.
Algun dia podríeu intercanviar el disseny de les ungles?
No. No, perquè tu estaries de sort, però jo no.
Jo estaria trista, jo per fer-me això no em faig res.
Ens anem això, que sembla un leopard d'una zebra que m'hagis guinzat el... No, res. En fi, no estem aquí per parlar d'ungles.
Són verdes, roses i de flors.
No és això Epic Nails?
Ah, però em podrien fitxar.
Es veu que es lia tant últimament amb aquest programa. L'altre dia em va sortir un reel que sortia una plorant i tot.
No sé, no. Ho vaig intentar mirar i...
Bueno, mireu, s'ha de mirar tot el que fan a la tele. Catalana.
Una mica perillós, tot, mirar-ho tot.
Bueno, tot ajuda, tot aprens, tot és un aprenentatge.
Sí, clar, per bé o per mal.
Albert, tu què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Tu no et vas a fer les
ungles? Bona Setmana Santa, com anar la Setmana Santa?
Bueno, està bé. Com es diu allò que et prova? La gent gran diu, et prova.
Albert, tu ja comences a estar moreno.
Sí,
tot
jo, és que jo em poso 3 dies sota el sol a la primavera i ja agafo el moreno, ràpid.
Però tu te'n recordes a l'estiu que semblava... cubano, aquest noi.
Sí, me'n recordo.
Per així aquí...
Molt, molt
i sense esforçar-s'hi gaire.
A més, faig esport a l'aire lliure i aquests dies ha fet molt de sol i m'ha tocat molt el sol.
Tu que llavors... vas a córrer, també et deu tocar el sol,
clar,
no ho veus?
És veritat. Ja no ho penges a l'Instagram, eh?
Claro, oi?
Tu quedes per tu,
què
Aina.
Què ha passat, Aina?
No, és que jo no penjo gaire coses.
Ah, ja no,
penteix gaire, s'ho queda per
només ha penjat el primer dia i ja està.
Ai, quina bajona. Bueno, ara estem de Setmana Santa.
Ja hi tornaré, eh? Hi tornaré.
Sí, després passa Setmana Santa. Albert, avui, però, no sé de què parlarem.
Molt bé, avui parlarem d'un concepte de psicologia que és bastant conegut. Segurament vosaltres el coneixeu. Coneixeu el que és el que es diu la sombra, o en català, ombra? L'ombra de les persones, no l'ombra del sol.
És algo dolent, és un concepte tipus psicològic. Malèfic.
Jo només
la
pare
del
Peter Pan.
Del Peter Pan. Val.
No. Que l'ombra era entremaliada i s'escapava.
Ah. És que ja veus que la
i per això coneix a la Wendy.
Tirant més aviat infantil aquí, saps?
Pot ser que vagi una miqueta per allà, és que ara no ho recordo, fa molts anys que la vaig veure. L'ombra és aquella part de totes les persones que nosaltres tenim reprimida. Reprimida significa que no som conscients, estan al nostre inconscient. Són totes aquelles coses que no ens agraden de nosaltres mateixos i tenim guardat com el quarto oscuro, allà tancat amb pany i clau i està tot ple de pols i brut. És l'ombra, segons Carl Jung, que ha sigut un dels grans psicòlegs de la història, del psicoanàlisi, era deixeble de Freud. Freud i Carl Jung potser us sonen?
Sí.
Sigmund Freud, sí, el del psicoanàlisi.
I Carl Jung també encara una mica.
Sí. Pues ell va d'alguna manera descobrir aquest concepte, bueno, va definir aquest concepte i deia que l'ombra era totes aquelles coses que nosaltres des de petits no ens agraden de nosaltres mateixos i les anem posant al quarto fosc de casa, a dins l'inconscient, i no les mostrem, les amaguem i intentem no mostrar-les. La majoria de coses ens oblidem de que les tenim i llavors doncs no som conscients de que les tenim, però d'alguna manera ens afecten. I anirem descobrint com podem descobrir nosaltres l'ombra de les persones. Abans us vull preguntar una cosa. Què és el que més us molesta de les persones? Coses que dir...
Ui.
Em molesta molt la impuntualitat.
Quanta estona
tenim? A mi, per exemple, la impuntualitat. No, així com de forma resumida. Però a cada persona li molesten diferents coses. Hi ha persones que li molesten el desordre, hi ha persones que els dona igual el desordre. Quines coses us molesten de les altres persones?
A mi moltes, però una que molesta molt és la gent que té ganes de fer-se notar.
Val.
Davant d'altra gent.
Molt interessant.
No m'agrada.
Molt interessant. Val.
Necessites noms?
No.
A mi molesta la gent falsa, i si a més ho fan malament, encara molesta més.
Val? La gent que es fa notar i la gent falsa i que, a més, que no li surt bé. Val. Creieu que d'això que us molesta fora hi ha alguna part dins vostra que no us agrada gens, si no us permeteu?
Sí, m'agrada fer-me notar.
A tu no t'agrada... O sigui, quan et fas notar és una cosa que no t'agrada?
I aquesta secció... És que jo ho faig constantment, saps? Llavors... És que nosaltres sempre diem que si no fóssim nosaltres no ens cauríem bé. No.
Com?
No, és a dir, l'Aina, perquè ella és ella i jo sóc jo, però sí. T'imagina't que ara l'Aina és la Judit i la Judit és l'Aina,
no
seríem amigues, perquè la personalitat que tenim...
Sí, això vols dir que tu no series amiga de tu mateixa?
Majoritàriament no. Hi ha dies que penso, mira, això...
Perfecte, és l'ombra. És l'ombra. I tu tampoc, Aina.
Igual.
I tu igual.
No, sí, no. De fora jo no em suporto.
Sí, tu, Aina, si algun cop estàs amb el grup d'amics o familiar i et notes falsedat amb tu mateixa, la teva manera de ser, és una cosa que et molesta molt, que no t'agrada? Sí. Que reprimeixes? O que no et permets?
Que... No, sí que m'ho permeto, se m'escapes.
Arriba una edat.
Però sí, penso, no m'agrada.
Val, perfecte. Normalment, la manera més fàcil que tenim de veure l'ombra és la projecció. Segurament també heu escoltat aquest mecanisme psicològic. La projecció psicològica és... Jo senyalo als altres allò que no m'agrada, però en el fons, molt en el fons, fins i tot tan al fons que no em dono ni compte, és meu. És a dir, allò que més em molesta a les persones, sovint, és una cosa que jo no em permeto o que jo tinc reprimit. O que jo rebutjo de mi mateix. No sé si us ressona amb el vostre exemple.
Jo intento no ser-ho.
Intentes no ser-ho.
A vegades se m'escapa.
Val, eh?
Jo intento no fer-ho. De vegades s'ha
buscat. Sovint. També pot ser perquè hem tingut persones al nostre voltant que han sigut d'aquestes maneres, potser molt falses o que s'han fet notar, i que no ens han agradat gens i per això nosaltres rebutgem aquesta part de la personalitat en les altres persones.
És això.
Però el rebutjar-ho a les altres persones també ho rebutjo a mi mateix. Uh-huh. Val? Llavors, l'ombra. Un exemple molt clar és el que ha passat a l'Església Catòlica. L'Església Catòlica ha rebutjat l'impuls sexual, el desig sexual i les relacions sexuals, sobretot amb els capellans, tota la institució, no? Ha rebutjat l'impuls sexual. Què ha passat? Jo, una cosa, si la rebutjo i la tapo a dins meu, no és gens sa. Com s'ha manifestat? Perquè quan tu rebutges una part teva, normalment es sol expressar de forma tòxica. Si jo no em permeto l'agressivitat en mi, a vegades pot ser que algun dia exploti i faci mal amb algú i em descontroli. El mateix ha passat una miqueta en l'Església Catòlica. Han rebutjat i han reprimit molt la sexualitat i s'ha donat de forma molt tòxica amb tot el que coneixem nosaltres, no? D'abusos amb menors, etc. La ombra psicològica és com una pilota sota l'aigua. Nosaltres pues, la portem allà dins, anem nedant a la piscina, però va fent pressió per sortir cap amunt i per expressar-se. De quina manera normalment s'expressa? De forma tòxica. Llavors, com es manifesta en el dia a dia? 1. Reaccions desproporcionades. Hi ha persones que els molesta molt una cosa d'una altra persona i al teu amic potser no li molesta, no? És això que estem parlant. Per què a una persona li molesta molt certs aspectes de la personalitat? Doncs per això, perquè és una cosa que nosaltres mateix no ens tolerem, no ens permetem o rebutgem. Després, judicis constants cap als altres. La persona que més jutja és la persona que més ombra té. La persona que més merda treu per la boca és la persona que més merda té a dins. Sí? El judici és un símptoma de tenir molta cosa reprimida. Sí? El judici, la crítica, aquelles persones que sempre estan criticant els altres són persones molt amargades, però l'amargura la porten a dins. I com fan per treure-la? Senyalant als altres, que és la projecció. Sí? Sí. Van. Conductes autolimitants, també. L'ombra, com que jo la rebutjo a mi mateix, no em permet expressar en completitud la meva personalitat. Hi ha coses que no mostro, hi ha coses que m'amago, hi ha coses que em fan vergonya. També està molt relacionat amb la vergonya. També vull parlar d'un tema que, bueno, és com un signe que podem nosaltres veure molt l'ombra de les persones. Normalment, en les opinions extremes o extremistes, es nota tota la merda que la persona guarda. És a dir, com més extrema és una persona, més malestar psicològic guarda dins. I com treu aquest malestar psicològic? Amb postures extremistes de la vida. Per exemple, l'extrema esquerra, l'extrema dreta. Sí? Les persones que tenen tendència a alinear-se amb aquests posicionaments extrems és perquè troben una forma externa per treure el seu malestar intern, que és l'ombra. Sí? Si vosaltres penseu en persones extremistes del poble, potser podeu entendre una miqueta.
Això ho parlàvem un dia, te'n recordes?
Sí.
Que normalment, o sigui, hi ha molta gent dins d'aquests col·lectius que tenen coses.
Moltes.
Moltes coses.
Moltes coses. I és com que es preocupen més per curar lo de fora que lo de dins.
Exacte, és la projecció. Exacte.
Me quadra. Sí, és que això ho vam estar parlant. Sí, després sí. Tots aquests perroflautes...
Porto jo no
traje.
Volia assenyalar.
Bueno, ja m'has entès, extrema esquerra. Extrema? Sí, és que, sí, és que sí, aquesta sí. Reflexió l'hem fet l'Aina
i que a més
vegada.
A més, com que tots són iguals, també com que retroalimenten una mica,
i sempre
no?
Són persones més tristes, perquè és que ho vam estar parlant, que són persones més deprimides.
Sí, sí.
Perquè
sí.
Com que no es curen i entre ells es retroalimenten, allò, bueno, allò sempre tothom ha d'anar a teràpia.
I si us hi fixeu, en l'extrema esquerra passa molt que són persones que els hi ha faltat la figura paterna. I haver-los hi faltat la figura paterna, que la figura paterna et dona com la direcció a la vida, et dona una miqueta com les idees, la manera de viure, com que tenen aquest buit, busquen una manera d'omplir-lo amb una ideologia. Llavors s'aferren molt a els col·lectius socials, a vinga, i només tinc aquesta visió i tots els altres són dolents, aquesta dualitat de víctima...
Jo m'he salvat d'aquí.
No,
jo m'he salvat.
Ja per què ho dius? Línia.
Perquè jo no tinc figura paterna, tampoc.
Ah, sí? No ho sabia, això? Mira, portem molts anys aquí. No, mai m'ho havies explicat.
No ha sortit mai, això.
Ah, pensava que ho feia de broma, la sorpresa.
No, de veritat. Mai ho havies explicat. Almenys amb algun dia que estava això aquí.
Ah, doncs no sé.
Bueno, doncs ja ho saps. Et quadren coses?
No,
mira, l'has explicat.
He sortit prou bé, sortit prou bé.
Sí, ho has gestionat molt bé.
Gràcies.
Sí, tu i la teva família, segurament.
Sí, suposo que sí, que també.
Hi ha molt de mèrit, No és fàcil.
Sí, sí. Aquí estem.
Ara ha quedat tocat a la merda. S'esperava, això.
Molt bé, molt bé.
Endavant, amiga.
Un dia fem una sessió de teràpia.
No, jo crec que també, o sigui, com que tenia una amiga que més o menys anàvem a la part, que tampoc tenia figura paterna i... O sigui, no m'he sentit mai com diferent, saps? Que a vegades és com, soc l'única que no... Sí.
Normalment amb les dones això els hi comporta més problema en les relacions de parella. Normalment.
De què rius?
Amb els homes, els homes tenen tendència a ser pandilleros. A ser delinqüents.
Jo aquesta secció me la tornaré a posar a casa meva després, perquè nois, estan sortint les perles.
No sé si això encaixa, no? És que no sé com és la terrassa.
Estàs fred, eh?
Tampoc fa falta.
Tu estàs calenta, no?
Parlar-ho.
I calorat.
Les dones que els hi falta la figura paterna normalment tenen conflicte amb la parella. Els homes que els hi falta la figura paterna normalment tenen tendència a tenir conductes delictives, antisocials, etc. Sí?
Bueno.
Vale, deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí.
Val. I un altre punt que volia posar és que s'ha de desconfiar de les persones sèries. La serietat no és sana. Les persones que són sèries i es prenen les coses amb molta rigidesa i fins i tot que dramatitzen les coses, no és sa. La salut emocional és humor, és lleugeresa. Sí? Les persones sèries, desconfieu de les persones sèries. Heu de confiar-vos més de les persones que es prenen la vida amb sentit de l'humor, que desdramatitzen, que relativitzen els problemes. Sí? Jo almenys m'he criat amb molts professors i figures adultes de serietat, i com que sempre m'he sentit incòmode amb això, és com que no m'inspiraven confiança, i mica en mica he anat descobrint que a nivell psicològic, si tu explores una miqueta això, la serietat, el prendre's la vida de forma molt sèria i el treball, és un indici de malestar psicològic, de frustració interna, de no expressió de la seva pròpia personalitat, de la seva pròpia sombra. Llavors, desconfieu de les persones sèries i de les persones que dramatitzen i apropeu-vos a les persones que relativitzen els problemes, que li posen sentit de l'humor. Sí, perquè són més sanes emocionalment.
Nosaltres som supersanes.
Exacte, vosaltres sou un exemple d'això.
Podeu venir tots aquí a fer teràpia amb nosaltres. Tenim aquí més micros. Esteu convidats.
Perfecte. I ja està, tinc una frase. No sé quant de temps tenim, si ens queda temps.
Sí, però... bueno... Sí. Tu com ens veus, Albert?
Dos i mig.
Abans de marxar, per tenir una idea.
A veure, aquí normalment parlem de coses... no molt profundes, diguem-ne, a nivell personal, parlem de la vida, sí, però jo, pel que us conec, us veig persones alegres, simpàtiques, extrovertides, i tot això és símbol de, és signe de felicitat. Les persones extrovertides són més felices que les persones introvertides. Les persones amables són més felices que les persones apàtiques, esquerpes, exacte. Llavors, per mi, tot aquest feedback em dona com una sensació de que viviu la vida d'una forma bastant alegre. Ara no sé cadascú què porta a la seva motxilla.
Ens ho prenem amb un motxilla. Sí. I jo tinc una pregunta abans de marxar. Si jo comparteixo... Això és fictici, eh?
Veure, que...
sí.
Això és fictici.
Una amiga li va passar.
No, juro que és més o menys fictici. Si jo haig de compartir temps amb una persona que està... com dir-ho finament, malament, en el sentit de és una persona borda, amb poques ganes de viure, sempre té mala cara, sembla que sempre estigui enfadada, i jo segueixo tenint bona energia cap a ella,
t'esgotarà.
Vale, arriba un moment que jo haig de parar i prendre-m'ho com que aquesta persona no posarà de la seva part, o mica en mica jo puc anar excavant i aquesta persona acabarà sent maca amb mi?
Tu la vols canviar?
Jo vull que sigui maca amb mi.
Vols que sigui maca amb tu?
Sí.
Val. Has de compartir de forma obligatòria,
sí,
treball familiar. Mira, normalment el que es diu, el Buda diu, la negativitat no l'has de combatre, l'has d'evitar. Llavors, les persones negatives, millor passar menys temps amb elles. No fa falta portar-los al contrari, no fa falta intentar-los fer que sigui d'una manera canviar d'opinió, perquè t'intoxiquen la negativitat, s'intoxica igual que la positivitat també. Però si tu passes molt de temps amb ella, tu baixaràs la teva energia i tu entraràs més al seu bucle. Potser ella se sentirà una miqueta millor, però no és la teva feina fer que ella sigui positiva. Llavors, la recomanació general és evitar. Evitar. Si en el treball teu tens 5 persones i una és molt negativa, pues, intentar no parlar gaire amb ella. Sí.
Vale. No pensava dir que potser, si jo vaig forçant, aquesta persona es torna una mica més alegre.
A veure, tu sempre has de ser l'exemple d'allò que vols que veure amb ella. Llavors, ser amable, òbviament, ser empàtica, però tampoc anar-la a invitar un cafè i passar-te tota una tarda amb ella, perquè perdràs la teva energia.
És que és esgotador, eh?
És esgotador.
Portar-se amb gent així.
És esgotador.
Bueno, molt bé, Albert, seguiré el teu consell. Moltes gràcies.
Frase, Albert?
Sí, la frase és de Carl Jung, també, i és: fins que no facis conscient l'inconscient, la teva vida serà governada... No, perdona, una altra cosa.
Te l'estàs inventant.
Fins que no facis conscient l'inconscient, governarà la teva vida i li diràs destí. Ara sí, Carl Jung.
Doncs gràcies, Albert, per aquesta secció, per aquesta frase i pels teus consells, i t'esperem d'aquí un parell de setmanetes amb més cosetes.
Gràcies.
Gràcies, Albert. Adéu. Que vagis bé. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Anem ara a rebre el Pau Cantos a la seva secció que, de natura. A la seva secció de natura sense natura.
No, home, no.
Filtres.
Natura sense filtres. No confondre amb Natura Sàvia, un
programa de TV3.
Un programa de TV3 que crec que he mencionat més d'una vegada, sí, perquè tinc tendència a confondre les seccions amb coses que no tenen res a veure. De fet, amb el Quim Mercè el confong amb el Quim Masferrer. I diràs, per què? Perquè es diuen Quim, la Kardashian també, i amb ell no em passa. En fi, Pau, bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
També.
Bé, ara comentàvem que ja fa uns dies que som primavera.
Sí, ja som a la primavera.
No sé si una persona com tu, tu notes...
Tu, com ambientòleg, saps què és l'abstèmia primaveral?
L'abstèmia primaveral, vols dir el que va sortir per les notícies fa poc del tema aquest de les al·lèrgies, pot ser?
No, el cansament.
El cansament aquest també, per al canvi d'hores de sol que hi poden haver.
Has vist? Una altra persona que ho sap.
No, sí, la inculta sóc jo, però també sembla d'al·lèrgia.
Molt poca gent.
És això, i també el fet de que ara, arribant la primavera, totes les plantes estan en plena floració i també en producció de pol·len, hi ha molta gent que té al·lèrgies, també.
Yeah. Jo estic cansada tot l'any, i quan arriba la primavera, dic que és l'astènia primaveral, però en realitat estic cansada tot l'any.
Ja.
Yeah. És l'època que em quadra.
Bueno, perquè vens de l'hivern, que a les 6 de la tarda és fosc, i ja, si estàs cansat a les 7, no passa res. Però ara, a les 7 de la tarda, encara hi ha sol.
Clar,
cada cop més.
Que fa més... Ah,
aquesta nit han canviat l'hora.
M'agrada aquesta.
Llavors estàs allargant el dia. A més, pensa que haurem just... Aquesta nit haurem canviat l'hora.
Aquesta nit han canviat l'hora.
Això jo ja no me n'adono. Com que el mòbil es canvia sol...
Ja, bueno, si estàs despert sí que te n'adones. Si no...
Fa tants anys que no estic desperta quan passa això.
A vegades és un dia una hora més o una hora menys.
Ja, bueno, si te'n vas de festes i conotes...
Sí.
Ara hem perdut una hora de son.
Hem perdut una hora de cap de setmana.
Cert.
Bueno. Hi ha gent que diu que té mica de jet lag quan passa això.
Bueno, de que et lleves a l'hora que no tocava...
Es veu que els nens també queden una mica com tocats i llavors dilluns costa més, no sé, no m'ha passat.
Bueno, et lleves això, et lleves el diumenge i dius, o sigui és tard o sigui és d'hora, i...
I estàs allà com atrapat. En fi, Pau, avui de què parlarem?
Avui parlarem d'uns petits mamífers que viuen aquí a Catalunya i són els lirons. Us sonen, els lirons? No?
Liro.
De saltiró, però no crec que vagi per aquí.
No, de saltiró, no.
Vaig a buscar el liro. És com una nutria així llargadeta?
No. Un liro és un rosegador, és a dir, és com un ratolinet molt petitó, vale? I l'altre dia, si us en recordeu, en el programa que parlàvem dels ratpenats, vam dir que quant a famílies de mamífers, els rosegadors són els que n'hi ha més espècies diferents. És a dir, si diem que un de cada 5 mamífers era un ratpenat, doncs segurament 2 de cada 5 mamífers serà un tipus de rosegador.
És un ratolí que va molt de rave.
Que té com molta ressaca.
Per què ho dius?
És un animal viscut, un paio... Ostres!
Perquè té uns ulls grans i negres, no? Suposo.
Ojeres, parlo, peres... Déu-n'hi-do, la gent de casa, busqueu un liro d'aquests, fot bastanta gràcia.
Doncs sí, és un rosegador que, parlant en el món dels rosegadors, és de mida mitjana, tot i que, comparant-lo amb altres mamífers, són bastant petitons. La seva longitud va d'uns 13 a 20 centímetres, sense comptar la cua.
Oh!
Sí, és petitonet, és petitonet.
Com un centímetre dels... un regle d'estuig.
Com els regles d'estuig, exacte.
És un regle d'estuig, tens raó.
I llavors té una cua peludeta també, que aquesta cua fa entre uns 11 i 17 centímetres. O sigui que en total faria entre uns 30 a 40 centímetres.
Un regle llarg.
Exacte, el regle llarg que et feien portar a plàstica, doncs aquest.
Però que només... sempre molestava el calaix.
Sí.
Quina funció té una cua amb un animal?
Principalment, mira, en els lirons, la seva funció principal és amb el tema de l'equilibri. És a dir, la cua els serveix molt per balancejar el pes corporal que tenen, sobretot a l'hora de pujar a diferents arbres, mantenir l'equilibri a les branques o coses d'aquestes.
I amb un gos, per exemple?
Amb un gos...
Perquè no són tan... O sigui, trobo molt desproporcionat que la cua faci 17 centímetres i ell 13, però amb un gos, per exemple, la cua és molt més petita que el seu cos, no?
Clar, havia sentit que algunes espècies de llop o coses d'aquestes les havien fet perquè al caminar en manada tots junts, quan caminaven per la neu o per diferents llocs, feien alguna cosa semblant, que això també crec que ho feien els indis, que com que es ficaven en fila índia, i l'últim de tot també anava esborrant les petjades.
Hola!
Escombrant
una mica.
Hola, que fort!
A part de que no sé ara mateix ben bé també... És a dir, nosaltres tenim l'os vestigial aquest de la cua, aquí el que ve a ser el coxis, que sí, es nota encara una miqueta la punta aquesta vestigial de que quan teníem cua, i la nostra cua segurament també tenia més a veure amb el tema d'equilibri que no pas res més. Perquè al final els simis també, la majoria tenen cua i els serveix per això.
Deu ser tan divertit tenir cua.
Jo vaig penso, vaig intentar com... O sigui, no sabria moure la cua, perquè no noto on la tindria. A veure si m'ho esteu entenent el que us vull dir. Si vosaltres... O sigui, si dia, vaig a moure la cua, imaginària que no tinc. Surt com moure el cul, però en veritat
sí,
no mouen el,
però en no veritat, mouen el cul.
Llavors em costa d'entendre què és el que noten per... No?
Clar, és diferent. Ho hauries d'entendre com si fos una extremitat més.
Clar, vull dir, però com que no la com... tenim, no em faig la idea.
No.
Idea.
Ara diré una cosa que és per majors de 18 anys.
Endavant. La
però
ho
intentaré dir... Finament.
Suau.
Per tots els públics. Vosaltres heu vist que hi ha uns aparatos, unes joguines sexuals, que són per introduir el cul.
Sí.
I que porten una cua.
Sí, crec que sí. Que sí, el que vols
dir. Si porten una cua, no ho sé.
Bueno, suposo que deu tenir una decoració, sí.
Jo entenc que és simple decoració.
Però no es posa en el mateix lloc que on t'hauria d'anar la cua.
No, clar.
És a dir, la cua no surt del cul.
Ha d'anar més amunt.
Ha d'anar més amunt.
Però és on s'ho poden posar, sí, ara mateix, sí, sí, els humans.
Sí, sí.
Sí, 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 és ben
ja
això.
Ja està, si vols tenir cua, doncs pots comprar-te un plugin.
Clar, però llavors no em puc vestir.
No ho sé.
Pot ser un forat al pantaló, perquè surti la cua.
Pròxim dia que vingueu.
Gustos per tot, eh?
No em reconeixereu. No.
Doncs això, parlàvem dels lirons, que a part de que deien que en total feien uns 40 centímetres de longitud, i pesen entre uns 75 i uns 220 grams. O sigui que pesen relativament poquet.
Com una bossa de patates.
Quina com una bossa de patates.
És bueno, veritat,
és visual,
una bossa de patates pesa 85 grams,
sí,
no?
Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí. Tot és aire, però...
Tot és aire,
tot és aire.
Sí que pesa poc, oi?
L'aire o la bossa de patates? O el liró?
El liró, no?
Ai, no sé.
El liró pesa molt poc.
Home,
doncs
estem parlant de que és un rosegador petitó, vull dir...
Però llavors no pot pesar com una bossa de patates, poder sí, poder
i
sí.
I un ratolí quan pesa?
Home, la bossa de patates, quan li treus l'aire, igualment pesa una mica, no? Les patates aquelles...
Algú hi ha d'haver.
Algú hi ha d'haver. No sé, em dóna la sensació que pesa poc una bossa de patat i jo no em canso.
És que un liró també és molt petit, vull dir, tampoc,
clar.
No...
Sí, sí.
Pensa que el que és cos és, són 20 centímetres, no... Si allò et pesés un quilo, estaria bastant desproporcionat, no?
10 bosses de patates.
10 bosses de patates.
Prou, tia, prou.
Ja està, està, no?
Ara estic visualitzant.
A la teva mà estàs posant un liro o una bossa de patates.
És menys que un paquet de pernil.
Elles
depèn,
no són
depèn,
vegades.
Hi ha paquets de pernil de 100 grams.
El d'un euro?
Què pesa el paquet de pernil?
100 grams.
100 grams. Doncs per pesa, això, més
menys...
sí, pesa més això.
Menys que un paquet de pernil.
O més. Hem dit que pesava d'entre 75 a 220, eh?
Dos paquets de pernil.
Dos paquets de pernil.
I si ell ha menjat, deu pesar més. Prou.
A més, té un pelatge suau, d'un color gris platejat a les dorsals, i té la panxa de color blanquet.
Oh.
I té aquests ulls, que has dit abans que eren com de
ojeres.
Doncs que són negres i bastant foscos. Això és perquè els té adaptats sobretot a la vida nocturna. I que estem parlant de que el liró, la seva major activitat és durant la nit. Durant el dia el que fa és bastant dormir.
Parlem de molts animals que són actius
són
a la nit, oi?
Són nocturns. Hi ha animals que són nocturns ja de per si perquè estan adaptats així, com per exemple el liró. Hi ha animals que l'activitat humana els ha desplaçat a ser nocturns. És a dir, un llop o un porc senglar o un cabirol, són diurns. Però al viure tan a prop de comunitats humanes, que hi ha molta activitat, molt de moviment, molt d'estrès, han canviat els seus hàbitats diurns per nocturns. O cap al capvespre o a la sortida del sol, perquè és quan menys activitat hi ha.
Imagina't com som, que ni els animals ens volen veure, eh?
Clar, pensa que ara normalment el número de caçadors o de gent que es dediqui a caçar és molt inferior, però fins ara, si repassem els últims segles, sempre hem sigut un perill i una amenaça per la fauna silvestre. Llavors s'han adaptat a intentar evitar-nos el màxim possible. Vull dir, els animals salvatges és molt difícil que te'ls trobis i que et vinguin a saludar.
Jo pateixo pels porcs senglars.
Els porcs senglars el que passa és que ha passat el mateix que, per exemple, passa amb els coloms, que s'han acostumat tant a la presència humana i se n'han adonat de que realment no hi ha un perill ni hi ha aquesta por d'acostar-s'hi, que han agafat aquestes confiances de que els trobes ara per al mig del carrer, pràcticament.
Us vaig explicar l'altre dia que se'm va posar un colom al cap.
A mi sí. No sé si
no era aquí,
del Pau.
Parlant d'animals?
No, no.
Bueno, l'altre dia a Barcelona se'm va fotre un colom al cap. I després a Vilafranca li vaig fotre una patada amb un i no es va moure.
És que és això, estan tan acostumats que saben que no els hi passa res per estar per allà al voltant. Vull dir, com a molt tenen por dels cotxes.
Com a molt una patada, ja.
Però ja està. Sí, sí. Doncs no sé si haureu sentit mai l'expressió, seguim parlant de lirons, de dormir com un liró.
Sí. Ah, sí?
Sí. Sí.
Dormen molt els lirons.
És que els lirons és dels pocs rosegadors que hivernen. Ah. Vale? I les seves hibernacions poden arribar a ser relativament bastant llargues. És a dir, lo normal és que hivernin uns 183 dies, que serien 6 mesos.
O sigui, la meitat de l'any estan dormint.
La meitat de l'any estan dormint. I hi ha hagut casos que fins i tot han dormit 23 mesos.
Uau. I després quanta estona estan desperts si dormen 23 mesos?
Pues un mes.
En sèrio?
I en aquest mes van dormint també. Vull dir, és un animal que hiverna molt, perquè el seu hàbitat principalment també és el Pirineu i Prepirineu. Llavors, al ser tan petitó, les baixes temperatures ha de mantenir l'escalfor i llavors acostuma a fer uns períodes hivernals bastant llargs. Lo normal són això, 6 mesos. És a dir, que estaríem parlant de que s'adorm a finals d'estiu i no es desperta un altre cop fins a principis de primavera, quan arriba la calor.
I on dormen?
Dormen en diferents caus que van fent. Normalment dormen als arbres. Aprofiten arbres vells per fer d'ell els nius i dormen allà. I us en volia parlar després, però ara que ho has preguntat ja ho diré. I és que hi ha un... Amb els lirons hi ha un projecte a nivell català, que és el projecte Lirons, que és un projecte de caixes niu per lirons. I se'n va fent un seguiment d'aquesta espècie. Llavors, s'hi pot apuntar realment qui vulgui. És un projecte de col·laboració ciutadana que es fa amb experts i voluntaris i es dedica a instal·lar en punts estratègics de Catalunya diferents caixes niu on siguin refugi de lirons, perquè fan servir el liró com a bioindicador de com està l'ecosistema en aquest moment. Com que el trobem a un dels esglaons més baixos de l'escala tròfica, és a dir, que els lirons són del... Quan mirem la piràmide aquella, que dalt de tot sortiria, jo què sé, el llop, o sortiria la guineu o algun carnívor superdepredador, els lirons estarien dels esglaons més baixets per sobre les plantes o altres insectes, i fan molt bé d'indicador per saber l'estat que tenim de quantitat d'ecosistema, de biodiversitat. Llavors, per exemple, indiquen... va molt bé per saber la presència de gat fer o d'altres animals carnívors que s'alimenten d'ells. Ells, a part, s'alimenten de... bàsicament, de petits invertebrats, sobretot insectes que van trobant per allà. També els agraden molt els fruits del bosc que van trobant, sobretot que surten a primavera i estiu. I se'n poden alimentar també de floracions, és a dir, de flors, i de glans o coses d'aquestes.
Són molt de fer família?
No massa, no massa. Normalment sí que la femella ajuda durant bastant de temps a les cries a l'hora de caçar i d'alimentar-se, però tot i així després fan una vida bastant solitària i només es troben en els moments de reproducció.
I és normal la reproducció?
Sí, sí, sí. Veníem de coses bastant rares.
Sí, veníem de casos.
Aquests, la reproducció és bastant normal.
I què viu un liró?
Mira, un liró viu entre... En estat salvatge, tenint en compte els depredadors i tot, acostumen la seva vida a ser de 3 a 4 anys. Ah. Però en captivitat poden arribar a viure fins a 12 anys.
Vale, llavors, els embarassos són més curts?
Sí.
Com de curts?
Jo diria que, com a molt, entre 2 i 3 mesos.
Que fort! Imagina que en 2 mesos tens un bebè.
És més petit.
Clar, però és que és més petit.
I un elefant molt, oi?
L'elefant és més llarg que el nostre.
I sí. El porc?
El porc?
3... Ara no sé si són anys o mesos.
3 mesos.
3 mesos, 3 setmanes, 3 dies.
Sí,
ah, sí, el porc?
Com vols que estiguin 3 anys?
Ja, m'ha semblat
però
raro.
Sí, com és tan
però
gros.
Com que havia de dir 3 mesos, dic a veure on començo.
Doncs sí, sí.
Que curiós.
Clar, tot depèn molt de la mida també de l'animal en si. I després també, crec que l'altre dia també ho parlàvem, de en quin estat surten quan pareixen. Vull dir que jo que sé, que un elefant o una girafa o un cavall, quan pareix, el cavall ja camina.
Ja camina, és que és molt fort,
En canvi, els lirons neixen i són petitoníssims i estan allà encara amb la mare uns quants dies i això.
Però llavors, per regla de tres, els humans també quan naixem hauríem de saber fer un algo.
Sí,
nadar,
això ja ho
vam, sabem nedar.
Això ho vam comentar, diria, l'altre dia, que va ser el fet de posar-nos dempeus, que s'escurcés el tema de la gestació i per això sortim, que encara no sabem caminar.
Però sabem nedar, diuen, que si ens tires a l'aigua quan has nascut, en principi hauries de saber aguantar-te. No ho he provat.
Un ratet.
I que, el que passa és que aguantes més la respiració, diria.
Ah, sí, eh?
Sí, perquè estàs acostumat a estar dins del líquid...
Amniòtic.
Líquid aquest de la panxa de la mare. I llavors és com que no és que respirin a dins de l'aigua, però que estan molt acostumats a passar grans estones a dins de l'aigua i això. Llavors poden aguantar molt la respiració.
Vale, vale. Bueno, per si de cas no tireu els vostres bebès recent nascuts.
No els tireu.
Com a natació, jo quan era un bebè no em portaven al meu.
Jo havia anat a natació.
No, jo sí.
Jo crec que eres tu, sí. De bebè.
Jo diria
sí,
que
és una activitat d'aquesta de les mares d'acabar de parir
i
estar a la piscina allà amb el... Sí.
Ja ho consultaré, però no em sona.
Pregunta, però poder no te'n recordes.
D'en recordar-te'n segur que no te'n recordes, però jo què sé. Al final la natació també és una activitat que gairebé quasi bé tothom i ha passat.
Jo no. O sigui, de...
Amb el col·le...
Al col·le sí, però jo anava al grup de que no en sabien.
Però anava a dir, és de les activitats aquestes que t'apunten, no?, de petit, fer natació.
Sí, és que jo penso que no m'agrada anar a natació, però s'ha de saber nadar, em refereixo. Tothom ha de passar per aprendre a fer un cursillo de natació,
tio. A mi no
em
van apuntar a natació, sí, jo vaig arribar al casal d'estiu sense saber nadar. A mi, els primers anys de casal d'estiu m'havien de posar, no sap nadar.
I llavors què feies? Mica de peuets?
Mica de zona que tocava terra. Ai, ja està.
I quan vas aprendre'n?
Mai.
Però ara saps nedar.
Em defenso, sí. Vaig començar amb el perrito.
Fa el gosset.
Et defenses, sota l'aigua et defenses, veia.
A mi em dius, anem a la boia i et diré, mira, jo t'espero aquí.
Ah, sí, no sé, que no anem juntes a la piscina, que no ho sabia, això. Som més de jacuzzi.
Bueno, és que quan anem a la piscina prenem el sol.
Ja.
Ja no fem piscines.
Ja no fem piscines.
Doncs
lirons.
Els lirons també, a part de ser tan petitons, el que tenen és el cor molt accelerat. I és que bateguen 1.200 vegades per minut.
I l'humà?
L'humà crec que està...
80.
Sí, això són les pulsacions aquestes que et miren.
Sí, és que sí. A mi jo ho sé perquè
sí,
tinc cor d'esportista.
I... Sí.
El teu ritme
80
no
i
100, és el normal.
100 i algo. 100 i algo és molt...
Un electrocardiograma.
Sí, això que et van mirant els batecs del cor.
I em van dir que tinc el cor com el Kilian Jornet.
Ui, doncs 1.000 deu ser...
Bueno, és molt, és moltíssim.
Vull dir, crec que l'animal que batega el cor més ràpid és el colibrí, que no sé quantes pulsacions, crec que arriba a les 3.000 pulsacions per minut, però perquè ha de fer un sobreesforç tan heavy per mantenir-se... enlairat, sabeu els colibrins aquests
sí,
que
sí,
volen...
Sí.
Doncs han de batre tants cops les ales per minut que el seu cor, que si bé està a punt de patir un atac de cor... Que...
Sempre viuen
sempre.
Un patir constant.
Però sí, i quan dormen, es relaxa? No,
sí,
una mica,
sí,
una mica.
Es relaxa, es relaxa. Estem parlant de quan estan actius. Sobretot perquè amb animals tan petits el bombeig de sang ha de ser molt constant pel tema de la temperatura corporal. Perquè si no, de seguida es quedarien gelats.
Curiós, eh? Bueno. Per què, però? No entenc, perquè sent més petit es refreda més.
Sí, home, sí, clar que sí. Pel contacte superficial que té amb el terra o amb l'ambiental.
Ah.
És a dir, hi ha animals molt petits, com per exemple els rèptils, que són els que se'ls diuen de sang freda. Hi ha sang freda i sang calenta. Nosaltres som sang calenta, perquè sempre tenim la mateixa temperatura corporal. I els de sang freda són animals que varien la temperatura segons la temperatura ambiental. Per això als rèptils els agrada tant prendre el sol.
Ah.
Sí,
no me'ls he trobat.
Sí, però... els cocodrils sempre estan allà
sí.
Prenent
sí.
El sol.
Sí. Trobem rèptils normalment actius a l'hivern. No, són tots hivernants. Per què? Perquè necessiten aquesta temperatura corporal. Mm. Llavors,
Sí que tinc una serp jo que està molt
climatitzada. Que pren el sol.
Sí.
Veus? Que li has de posar una llumeta i escalforeta.
Sí, sí.
Les tortuguetes també.
I sempre està pendent del que no baixi la temperatura.
Clar, sí, sí.
Clar,
perquè, clar, aquests, a més, la serp que deus tenir, poder no és d'aquí, si no estaria hivernant.
No hiverna la meva.
La teva no hiverna. Per tant, segurament serà un clima més tròpic.
Tampoc és gaire activa, eh? d'hivernar...
Tampoc ho notaries, vols dir, el que fa.
I llavors un elefant té més calor?
Un elefant és com nosaltres.
Com que té més calor. Tu ets un elefant.
És molt més gran un elefant.
Sí, exacte.
Per tant, té més
calor. Però té molt de greix.
I això què vol dir? Que té calor o no?
És a dir, l'elefant és de sang calenta, igual que nosaltres.
Vale.
Llavors, ell manté la seva temperatura és estable sempre. És a dir, tant si a dia com de nit, tu, tant si a fora fan menys 5 graus, segueixes estant a 35 graus, 36 graus de temperatura.
Vale.
Oi? Sí o no?
Ho intento.
Bueno, si no, t'hauries mort. Vull dir, doncs, igual passa amb els elefants. I,
però estem a, també 35-38 els elefants?
Els elefants? Ostres, no ho sé, ara mateix quina temperatura corporal tenen els elefants.
Com que petits es refreden. Vull dir, grans escalfen, no sé.
Pau, se'ns tira el temps a sobre, ja em sap greu. No sé si vols que fem una segona part del Liro o simplement vols donar algun dato abans de marxar.
No, vull dir, no patiu.
Ja, no pateixo.
Ja parlant d'altres animals. Els lirons era això, el projecte Lirons, que si us hi voleu apuntar és molt fàcil. Ompliu el formulari a la web de Projecte Liró i podreu fer de voluntaris i veure aquests animalons que són tan macos.
Molt bé. Doncs amb aquesta crida de convocatòria, gràcies, Pau, per haver vingut.
De res.
I t'esperem d'aquí dues setmanes.
Adéu.
Que vagi bé, adéu-siau.
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
Anem a gaudir de la música en un matí tan inhòspit com el d'avui, i és que és hora de rebre el Quim a la seva secció Quim Descobriment, que té la tradició de portar-nos cada setmana grups musicals que segurament si no fos per ell no coneixeríem. Quim, bon dia, què tal?
Bon dia, com anem?
Molt bé, contenta una vegada més de que tornis a ser aquí, de que ens facis descobriments. Cada dia tenim la llista més plena.
Me n'alegro molt.
Sí, no?
Realment, jo començo a tenir un problema, és que entro a l'Spotify, que per cert aviat me'l passaran al pla gratuït, perquè... Bueno, he tingut una moguda amb la targeta, que bàsicament ara mateix és com si no tingués targeta, llavors no em poden cobrar l'Spotify.
Ai!
Llavors no me l'estan cobrant. De moment, això realment fot un mes que passa i segueix tenint premium.
No se n'han adonat.
No, sí, m'havia rebut una notificació que diu si el problema no soluciona aviat, et passaràs al pla de gratuït.
Jo fa un any que no pago a l'Spotify. No pago.
Però
jo
perquè
no
el paga un altre o perquè...
No, perquè no pago, ara. O sigui, jo escolto tens... podcast que no hi ha anuncis i música no n'estic escoltant gaire.
Però, ostres, això és interessant.
Bueno. Sí. Soc adulta, I'm adulting.
Jo no l'he pagat mai, eh?
Jo sí que el pagat.
Però tens el pla gratuït.
Sí,
el bàsic
gratis.
Normal.
Vull dir
sí,
que
sí.
Arriba un punt que no pots triar les cançons que vols, perquè...
Sí, no arriba un punt, no les pots triar mai.
A l'ordinador sí.
El que pots fer és passar-ne 6.
Ah, vale.
I a l'ordinador sí que pots.
Sí, exacte.
Pots buscar, sí.
Sí. I ara, jo realment...
Per casa tinc l'Alexa.
Pots fer-te playlist?
Sí, sí, i tant.
Sí, vale, potser considero fortament
deixar. Bueno, depèn de quan paguis. Si sou molts amics...
Bueno, no, en realitat és un pla familiar d'aquests de 6, que
doncs ja
em costa una misèria, però bueno. En fi, en qualsevol cas...
Tens l'algoritme de Spotify despistat, volies dir?
No.
O no anaves a dir això?
No,
anava a dir això. Últimament obro Spotify i...
Ah, no, i em passa que hi ha tanta música a la llista de reproducció...
Ai...
Que està 3 hores per arribar a baix de tot.
Ai, clar.
Perquè jo, per revisar, perquè a vegades no... A veure, si sou oients fidels d'aquestes seccions, no haureu donat que no sóc molt pulcre a l'hora d'afegir les cançons al dia que surt, la secció, etc. Llavors, hi ha seccions que s'afegeixen amb una mica de retard.
Ah,
n'hi ha que, si esteu atents, s'afegeixen amb una mica d'antelació.
Ai.
Però el cas és que hi ha tanta música que trigo molt a rebaixar tot per comprovar quin era l'últim grup que havia afegit. Però, bueno, segurament hi ha alguna opció, que és... Imparteix l'ordre i llavors veus-lo. Bueno, això.
Segurament sí.
Avui, de què parlarem? No he vingut a parlar tampoc del meu Spotify. Parlarem d'un grup que es diu The Olam, amb 3 L's. Sí.
Tres L's?
O-L-L-L-A-M. Vale? És una banda transatlàntica.
Ah,
és gegant.
Creuem.
Només toquen els creuers. No,
com,
és broma.
Com?
No, és una broma. És una banda transatlàntica, vol dir que fusionen la tradició musical irlandesa amb elements... del post-rock de la regió de Detroit. Que això...
Costat de Massachusetts.
Detroit... No, Detroit és Michigan. Que és una altra que fa molta gràcia, perquè és el gat amb pistola.
També està bé.
En fi, anem amb la primera cançó de The Olam, que es diu Stream of Silver.
Quim, què? És una flauta travessera?
No.
És un...
No, una flauta de pan.
De què?
De pan.
Aquesta que dius tu.
Flauta de pan és això que dius tu que fa.
Ah.
És que, clar, si no heu vist la gesticulació, a vegades es tocó per la ràdio.
Sembla nova.
És un...
Però és que no s'ho imagini, m'imaginava unes neules juntes, enganxades, amb les que
anaves per fan. Sí,
una flauta de pan. I és el que jo he dit?
No és una flauta de pan. És un whistle irlandès.
Whistle és xulà, no?
Whistle és xulà.
No hagués encertat, no.
No,
I com es materialitza? Vaig a buscar-ho. Com es...
Un whistle és també com se li diu a la flauta tradicional irlandesa.
Ah.
Que n'hi ha de diferents tons i llargades.
S'escriu igual que...
És una flauta, us ho heu d'imaginar com una...
Sí, sí, és tal qual, una flauta de colors així infantils.
Whistle,
bueno, depèn.
Les que m'han sortit a mi són com de pati de col·li.
Sí,
i valen uns euros.
Ah, és ben bé una flauta.
N'hi ha de... A veure, és com sempre, n'hi ha de millors i de pitjors. I llavors n'hi ha que són de... De llauna,
sí que n'hi ha una de rosa,
que són de plàstic, i etcètera. Sí.
Deuen tocar molt els nens a col·le.
Realment és un instrument molt assequible. Sí, vull dir que no costa gaire si us voleu posar.
No sona pas estrident, oi, però sona dolceta.
És que quan la flauta, quan està ben tocada...
Ah, vols dir que podera jo. I és que no, si toca el Barça cole... amb el nas.
Uau. Jo hi ha un... L'altre dia vaig veure un vídeo... L'altre dia vaig veure un vídeo d'una noia que es posava una flauta a cada nas i tocava la cançó de tancament de Bola de Drac GT.
Oh, que concret. Jo sabia tocar el Barça, la cançó amb el nas.
En fi. Diolam. El nom del grup prové d'un antic terme irlandès que es feia servir per designar un mestre en una disciplina. Per tant, és com si diguessis el mestre.
El maestro.
Sí. L'únic, evidentment, érem dues L's. Diolam. És que aquest grup, totes les L's les posa amb tres... Sempre que hi ha una L, posa tres L's, no ho acabo d'entendre. És una mena de filosofia de grup, suposo. I és un grup que va néixer el 2012...
És instrumental, per ser.
Col·laboració... Ah, sí. No, és una col·laboració entre diferents artistes, vale? Entre els quals hi ha John McSherry, que és un home que toca la gaita irlandesa i la flauta, que és de Belfast i és conegut. Tots, diguem, tots els músics d'aquest grup havien fet carrera en els seus respectius àmbits o en grups diferents i es van ajuntar per aquest projecte i, de fet, és un projecte que no té una continuïtat molt assídua, sinó que, senzillament, van fent gires, potser, vull dir... No són regulars. Es troben potser cada dos anys o cada tres o cada cinc i fan una gira i graven un disco i ja ens tornen a veure, saps?
Molaria que el John McSherry es digués Jerry McSherry.
Jerry McSherry seria bastant divertit. Però bueno, sí, bueno, jo... A mi mare li agradava el nom de Marçal, però clar...
Marçal. Ai, seria quina bajona.
En fi, després hi ha el Tyler Duncan, que és un home que també toca la gaita i la flauta i és productor de música.
Una pregunta, per ser productor, què has de fer? Tenir diners i ja està, no?
No, molta oïda musical. En general, sí.
I si t'assessores,
prenen decisions... Diners? Acostumen a ser gent que pren decisions sobre com serà el producte musical final.
El productor musical no és el mateix que un productor d'una pel·lícula,
sí, no és
I què fa el productor musical?
És el que grava les cançons.
Ha d'entendre-hi una mica, per dir-ho així.
Sí, sí,
el
sí,
de la pel·lícula no cal que
és el Roger, allà a l'estudi.
Sí.
Perquè t'imaginis el despatx.
Sí. El Roger és productor.
A vegades la persona que fa la mescla de productor no són el mateix, però és una cosa una mica estranya.
Llavors ho envien a
mesclar. Jo crec que molts cops un productor musical pren decisions artístiques en el moment de la gravació o sobre com serà l'arranjament de la cançó o com s'instrumenta o... Bueno, hi ha moltes decisions a prendre quan fas
una cançó. Sí, és molt difícil, eh?
Llavors, això, el Tyler Duncan, que és un productor de Detroit que ha col·laborat amb artistes com Carly Rae Jepsen.
Anda!
O sigui, se'n recordava?
Sí.
Come and maybe.
Em sap rell com jo.
Michael Shimin, que és un...
Sí, que està així.
Michael Shimin, que és un noi que toca la bateria, que és de Detroit, també, i que ha participat en projectes com el de la May Erlewine, que és una noi que va venir aquí en aquesta secció. Que,
si
la recordeu, sí, bueno, no va venir, però ja la vaig perdre. Es diu May, i em veu fer la pregunta aquella, va néixer el maig?
Ah,
i llavors sí, és com les abrils que neixen a l'abril.
Som tan infantils, tio.
Bueno, jo us dono referències perquè sapigueu.
Sí, ja em sona. Però va néixer el maig o no?
Sí, ho vam mirar. El Joe Dart, que és baixista destacat per la seva trajectòria en grups com Wolfpack o The Fearless Flyers, que els Fearless Flyers són els que fan la sintonia d'aquesta secció. I després, bueno, hi ha diferents artistes que col·laboren, diguem que potser no hi són des del principi del grup, però que a vegades s'ajunten per fer gires, etcètera, etcètera.
Són molta gent, eh?
Sí, sí. Ross Ainsley, músic escocès especialitzat en flautes, que té trajectòria amb altres grups, també. Sean O'Meara, és que els noms irlandesos costen una mica, un senyor que toca la guitarra, que és de Limerick, i Joe Hettinga, que toca el teclat. I, clar, és que, per exemple, la setmana passada vaig anar molt més ràpid. Vaig dir, hi ha 7 membres i toquen això. Fora.
Clar,
ara us he donat una mica més d'introducció. Sí. També és veritat que aquesta gent tenen més entitat com a músics dins els seus àmbits.
Quants oients manuals?
58.000, crec.
Opa!
Sí. És que està considerat,
això?
Està considerat una mica grup de culte.
Mm. Ah, sí?
Sí. Per la gent...
Quin seria un equitatiu català de grup de culte?
Un equivalent...
La Polifònica?
El Roger Mas és com de culte, no? La gent que l'escolta, sí? És molt... Bé, és que jo en veritat no l'escolto, però...
És que com que no som cultes, no sé qui
però, vols. Per exemple, va fer un disc cultes amb la Cobla Sant Jordi, sentit. Que tothom diu que... Sí, bueno, un disc... La música de culte és com d'apreciació, no? De... Una mica com sibarita a nivell musical. En fi.
Ah, doncs jo estava entenent... És igual. De religió.
Ah, no.
De música de culte.
No.
Música de culte, què vol dir? Que no. Hi entens molt de música?
El gospel, per exemple, és música de culte, si l'entenguessis en un sentit religiós.
Jo estava entenent així.
Praise the Lord, no sé què.
I quan has dit la polifònica, m'he despistat.
M'encanta el gospel.
De fet, he dit polifònica i m'he cuidat, volia dir Cobla Sant Jordi.
Ho he dit jo, polifònica.
Ah, vale. La segona cançó que escoltarem es diu Sona, i és un, de fet, és una, és una cançó on ells col·laboren, però la cançó original és d'un noi que es diu Zed, que és productor i DJ nord-americà, que també té diverses nominacions a premis Grammy, i la cançó sona una mica diferent i sona així.
Recorda un algo i no sé a què. Què hi ha algo semblant així en el món?
Que coneguis de
que
grup.
Que pugui conèixer jo.
De grup?
Sí. Poder-ho res.
És que ara no se m'acut, eh? Perquè és bastant original, això, realment, eh? És una fusió de...
Mike Corfield.
Diuen per aquí.
Ah, dic, a veure si anem a dir la veritat. Amb ella no se li ha acudit, imagina't. Cada cop deixo una aquesta referència.
Oh. Pues Mike Corfield.
Per exemple, segurament m'estic confrent amb aquest.
Podria ser. En fi, tenen un parell de discos només, un del 2012 i un del 2022.
Amb 10 anys han fet dos discos?
Sí. Perquè
i
ja
tenen 58.000
que es troben cada 3 anys.
Mensuals.
Sí, no es troben gaire sovint.
I... Carai, sí que ho fan bé, doncs.
Bueno, clar, és que això és negoci rendible, diguem.
Sí, sí.
Ara
ha desconnectat.
A vegades em passa que dissocio. Perquè penso, per on anava? I ja no me'n recordo.
A nosaltres també ens passa que de cop descansem.
Un cop, una li ha dit una cosa a l'altra. Tipo, Aina, de quin color t'has pintat les ungles?
I llavors jo, quan estava contestant, la Judit,
va desconnectar.
Vaig fer una siesta.
Es va quedar així.
I ella es va enfadar, però si m'has preguntat tu, bueno, jo t'he deixat respondre. Passa que no m'interessa.
No, és una cosa una mica rara. En fi.
Sí, va.
En qualsevol cas, això, tenen dos discos i els dos han estat, diguem, elogiats per la seva combinació de melodies hipnòtiques i virtuosisme instrumental.
Oroi. Que joiós.
Virtuosisme instrumental. Home, realment són gent que és bona. La veritat està molt bé, això, perquè fas un grup de gent que s'ajunta que ja és bona. Què està fent tanta gràcia? Ara m'he perdut.
No, és que vale. Ara ja comença aquella tonteria de... Vale, quan vale. Ja fa un rato que ets aquí.
El joiós, sí.
Que està molt bé, això, d'ajuntar un grup de gent que ja és molt bona. Saps? Sí, clar. Perquè llavors ja pràcticament t'assegures.
És tot fàcil.
També és veritat que la idea d'ajuntar gent molt bona per fer música tan estranya...
És jugar-se-la.
Saps? És, en aquest sentit, a vegades podries pensar, és arriscat. Bueno, doncs no. Han fet una gira aquest hivern, gener i febrer, per Irlanda, Regne Unit i crec que algun altre lloc d'Europa.
Però ara... Però que eren de Michigan.
Hi ha gent de Detroit, bueno, sí, hi ha gent de Michigan i hi ha gent d'Irlanda.
Aquell que tocava la gaita.
I un que és escocès, de fet.
Vale, vale, vale.
Llavors, clar, la costa que es trobin. I quan es troben, fan gira.
Hi ha un ocell.
Sí, passa. Et sona allò de l'Atlàntic?
Quedem d'aquí 10 minuts. Bueno.
Llavors, si els voleu veure en directe, que és una experiència que us recomano, tot i que jo no els he vist, però m'agradaria, pues us haureu d'esperar un any o dos. Vés a saber.
Bueno, clar, d'aquí que es tornin a trobar sí. I vulguin tornar a fer coses.
Sí, exacte. Si voleu, podem passar a escoltar la següent cançó, que es diu With Pure Crystal Teeth, amb dents pures de cristall. Que, bueno, ja veureu com sona.
Recorda, tipus, quan vas a una d'aquestes fires hippies, que et venen mica de rinyonera, mica de flors de bac, de cop un difusor d'aquests d'aromes.
Sí.
És que la flauta aquesta dona una sonoritat molt...
I llavors, de fons, sona etèria. Això. I de cop et despistes, perquè llavors hi ha un núvol de sucre, uns xurros, de cop uns xurros, amb garrapinyades.
Sí. Sí, 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 sí.
Això crec que passa
a les fires de maig.
També, sí, és veritat.
I jo estava definint això, de cop als artesans.
Molt bé, és música de fires de maig, ja ho enviarem.
Les fires de maig, últimament,
són no sé què passa, però...
Ho podem enviar a la programació de les fires de maig, a veure si estan a temps d'emportar-los, no?
Feu el que creieu. Després et venen una assegurança, un sopar...
És que no...
I un cotxe. No, de tot un cotxe. Sí,
sí, no, no, està molt matalàs, de cop.
No tenen el públic ben segmentat.
Ja estem, en fi, ja per part meva, si no queda cap aportació sí. Més per fer, l'última cançó que queda per escoltar es diu The Bell, efectivament amb 3 L's, un altre cop, perquè
oh,
això s'estila dins aquesta filosofia de grup.
i res. Més mono.
Espero que... Recordeu que podeu trobar tota la música d'aquesta secció a una llista de reproducció de Spotify que es diu Quim Descobriment, obrem parèntesis, Penedès cap de setmana, tanquem parèntesis, tot i que he descobert que si ho busques a Spotify primer surten tots els videopodcasts de la secció.
Mira, és que està millor posicionat.
Clar. Bueno, potser és perquè no tinc el filtre de llistes posat. Però bueno, si busqueu Quim Descobriment i poseu filtre de llistes, us sortirà pràcticament segur. Perquè ja és, jo crec, de les llistes de reproduccions més escoltades de tot Catalunya per la meva persona.
Molt bé, Quim, doncs gràcies una setmana més. Marxem amb aquesta cançó amb tres elles per canviar.
Altres teniu elles
el nom?
Bella.
No. Eh? Elles? En teniu vosaltres el nom?
No. Jo sóc l'Air.
Elles, tu m'escoltes?
Sóc l'Air, si li poso
tres elles. O sigui, tres i me n'estàs oferint una. Prou. Quim, gràcies i ens veiem la setmana que ve. Que
a vagi
bé, adéu-siau.
Adéu.
I amb aquesta musiqueta acomiadem el programa d'avui. Ha estat un plaer acompanyar-vos de nou
tot
a les zones radiofòniques de Ràdio Vilafranca. Recordeu que ens podeu seguir a Instagram, @penedescapdesetmana, Spotify, YouTube...
De cop estàs a per dos, perquè tens moltes ganes de marxar.
S'ha acabat. Marxem. Au, fins la propera.
Adéu-siau.